Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bon dia novament, estem un dijous més en aquest Oi per Oi Maestrat parlant d'història, Ser Història Maestrat, i no podríem fer aquest espai sense la col·laboració, vull dir, de David Gómez de Mora, el nostre historiador de capçalera, com me permet que li digui. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, avui què ens has preparat?
Avui volia parlar sobre l'època musulmana al nostre territori.
Un tema interessant, crec jo, perquè és la base de lo que després hem arribat.
Sí, és un període del que els historiadors locals tenim algunes referències, però no excessivament com a banda ja de lo que seria el període que ve després del cristianisme. És a dir, ja estem parlant d'una època en la que només tenim un registre arqueològic, runes de fortificacions, algunes alqueries que s'han conservat, però, i que són els posteriors municipis on s'assenten els cristians, però poquíssima cosa més. Per tant, hi ha moltes més interrogants que qüestions establertes.
De documentació no se n'ha conservat?
No, d'aquest període l'únic que tenim són les referències de geògrafs de l'època, com és el cas d'Ali Drisi, que és un geògraf ceutí que passa pel nostre territori i fa una breu descripció. Evidentment, així els historiadors i arqueòlegs i geògrafs el que fem és intentar enllaçar aquestes referències en lo poc que s'ha pogut preservar, perquè, com dic, són esmenes molt puntuals i concretes d'espais molt genèrics. És a dir, que ahí està la dificultat.
És curiós.
Per exemple, nosaltres no sabem amb claredat en quin moment els habitants que van vindre ací, els musulmans des del nord d'Àfrica, van arribar al nostre terme municipal. No tenim referències. Podem intuir per ceràmiques, per lo que és el context arqueològic de tot el territori, que ja en el moment en què aquests entren en la península, durant ja les primeres dècades del segle VIII, amb la colonització portada sobretot a base de pactes amb els cristians que hi havia ací, perquè això també és un altre tema, ací hi havia una població precedent, anterior, cristiana, i que va perviure, que són el que després anomenarien com els mossàrabs, i que també és un tema molt conflictiu, interessant, i que té el seu morbo des de la perspectiva historiogràfica, perquè acceptar la presència de cristians durant el període musulmà suposa moltes coses en el que fa referència a temes com la llengua i la interpretació, consegüentment, del territori. Com deia, entre els musulmans s'instal·len aquests pobladors, passem pel període Meia, Califal, Taifes, etc., és a dir, una sèrie de segles fins que arribaríem a la posterior ja instal·lació dels cristians a la Reconquesta. Però què passa durant aquests segles? Doncs molts de dubtes tenim. Què és el que ens parla d'esta gent, de la seva presència? Les restes de construccions, val? Que les tenim desperdigades per tot el marc geogràfic, és a dir, no només en la zona costera, sinó que també en l'àrea de l'interior. Ja en època Omeia, com Califal, que són les primeres, els primers períodes, sabem que hi ha pobladors al nostre territori. Encara que és entre els segles 9 i 11, quan es comença a fortificar tot el nostre voltant, d'acord? És a dir, les construccions militars, les fortificacions, van evolucionant. No tindrà res que veure una fortificació del segle IX en una del segle XII. Ahí hi ha, com dic, una sèrie d'elements que són els que van donar-li un aspecte diferent. En l'època dels regnes de Taifes, val, en el segle XI, és quan ja s'ha estructurat, o almenys així ho pensem alguns historiadors, una xarxa d'alqueries ben comunicada en uns llocs que defenen eixa zona. Les alqueries són poblaments d'un habitatge molt reduït, d'una sèrie de famílies, molt precari, que evidentment necessita dependre d'una estructura superior i que és el que anomenarien com el Hins, val? Un castell rural, per dir-ho d'alguna forma. s'aprofitaven les zones elevades, d'acord? Ja que ajudaven a garantir una defensa molt més efectiva. Per això la gran majoria de fortificacions estaven en punts que eren més complicats d'accedir. És el que anomenen com els castells rockers, perquè estan ahí encastats sobre la roca. Encara així també, per exemple, l'Evaníscula, el de la península musulmana, funcionaria més pràcticament com una illa que com un espai que està ahí encastat damunt de la muntanya. El que s'aprofitava era la naturalesa, d'acord? La geomorfologia del terreny per a poder tindre una plaça assegurada, perquè, clar, hem de pensar que hi havia constantment, no només en els cristians, sinó que a vegades entre els mateixos musulmans hi havia revoltes, problemes polítics i atacs, i per tant sempre se tenia que estar a l'aguait del que podia passar. Sabem que amb el pas dels temps la nostra zona era una espècie com de frontera, de cores, que es diuen així, o jurisdiccions administratives, el qual feia que nosaltres pues, tinguérem encara més motiu que defensar el territori en una línia de castells, que són els que mos han arribat avui, alguns en runes, altres sabem que van existir però que ni existeixen. Per exemple, en Ares va haver un castell musulmà i la gent quan arriba allà només veu un tros de mur, però el mateix de Castell de Cabres. En Castell de Cabres se suposa que dalt de la cima de lo que és la població n'hi hauria un i no queda ni una pedra. O el de Culla, que com bé sabem ara s'ha fet una restauració seguint uns criteris, evidentment, però que no té res a veure en el que n'hi havia fa 50 anys. I la gent d'allí ho pot explicar millor que jo. És a dir, en les guerres carlines se va reaprofitar i molts dels sillars dels castells se van agafar i se van aprofitar per a la construcció de vivendes. És a dir, que molts d'aquests jocs militars de fortificacions d'època musulmana no s'han conservat, però perquè la gent aprofitava fins on podia tots els elements constructius que n'hi havia. Al voltant, d'acord, d'aquesta zona anirien escampant-se multitud d'alqueries. Per exemple, Benialarús, Vinaròs o Benigaldó són exemples d'aixos poblaments tribals molt menuts que estaven inscrits al voltant d'un gins, que era el punt de suport. En el nostre cas, per exemple, de la costa, era el de Vaníscula, l'actual Peníscola. El gins era un castell rural que funcionava com a centre administratiu per tal de controlar, evidentment, una línia important organitzada al voltant d'un camí que comunicaria aquesta sèrie d'agrupacions de pobladors que tindrien unes obligacions tributàries cap a aquest lloc, val? Cap a aquest castell. Cal afegir que entre aquestes alqueries i el gins que els controlava hi havia un grau intermitjà que era conegut amb el nom de l'albàcar. L'albàcar era un tipus de fort o zona enclavada per a proveir i defensar aquestes alqueries, les quals tenien una economia molt limitada, no vaig a dir autosubsistent, però a vegades inclús podria semblar-ho, dedicades al camp, a la ramaderia i comptant, doncs, amb un complement pesquer i, com a molt, una petita muralla que els podria pues, servir per defensar-se si no podien arribar a desplaçar-se cap al gins, al castell, que era on tenien una major protecció. A la franja nord del gins, de Vaníscula, val, del Peníscola, teníem altres fortificacions, per exemple, la Uidecona. El castell d'Uidecona era una altra fortificació. Inclús al terme de Vinaròs teníem la que jo sempre he anomenat com la fortalesa, el ribat de Castelli, i que Al-Idrisi esmena, encara que molts historiadors situen en la Ràpita, però que això també donaria per un altre programa, perquè les distàncies que dona este senyor, el geògraf Al-Idrisi, evidentment la situen dins del terme de Vinaròs, més concretament en la zona de l'Ermita. Però clar, això era només un exemple, perquè si mon anem per la Serra d'Irta tenim el gins de Xivert, el que seria el poblament antic d'Alcalà de Xivert, que estava a la muntanya i que a la vegada també estava defensat per altres fortificacions, com podia ser el cas de la zona d'Alcossebre, doncs dalt, en el que seria la part més meridional de la Serra d'Irta, està l'ermita de Santa Llúcia i Sant Benet i que respon a una antiga estructura militar que defensava aquesta zona. Però és que si moranem cap al nord tindríem el mateix, és el cas de Xert, que és un punt estratègic molt important i que ja mira cap a la tinença de Benifassà, on estarien els dominis dels Banu Hassan, d'ahí el nom, val? Perquè molts dels topònims, dels noms que ens han arribat de poblacions, venen d'aquestes tribus que tenien poder i controlaven eixa zona. Castells n'hi havien per molts llocs, perquè també, com deia abans, per la zona d'Herbers, de Castell de Cabres, per els ports de Morella, se creava un cinturó que aniria cap a l'àrea de lo que és avui l'Alt Maestrat i que tornava a descendir cap a la costa, és a dir, era un perímetre molt gran i que s'englobaria baix una mateixa regió o administració política i que aniria, evidentment, canviant depenent de les convulsions polítiques del moment. Se buscaven zones altes perquè això garantia una visibilitat del territori i la capacitat per a poder comunicar-se entre aquestes fortificacions. Per exemple, el nom de Castellfort ja ens està recordant, encara que el topònim és medieval, l'existència d'una construcció que avui no veiem. És a dir, el Castellfort no el pots veure en el suís del segle XXI com el que hi hauria en l'edat mitjana, evidentment perquè aquesta construcció ha desaparegut part de la seva estructura. O el castell d'Olocau del Rei, el d'Olcaf, que era també d'una envergadura i d'una importància geoestratègica molt gran, perquè era com una zona lindera ja en el que són avui les actuals Terres d'Aragó i que evidentment està en un lloc, si algú ha muntat dalt, ho veurà, en un lloc privilegiat des del punt de vista estratègic. Aquestes fortificacions, com dic, s'anaven estenent per el territori i bon exemple és el castell d'Ares, un altre gins, del que no hi ha pràcticament res, però que estava en una zona de ruta que connectava en altres castells, com és el de Culla, com seria també el de Corbó en Benassal, un castell roquer però de llibre, d'acord? Un castell, com dic, d'estos que per a poder fer un setge, intentar ocupar-lo, se tenia que suar moltíssim, i així, com dic, baixant per altres municipis, com seria el cas dels domini dels Imroman, que els Imroman mos recorda el topònim de les coves de Vinromà, o els Abu Qasir, que els Abu Qasir estan, en aquest cas, fem referència a les tribus que hi havia per les muntanyes d'Albocàsser, Abu Qasir, d'acord? On se ja, com dic, començaven a establir llaços entre aquestes comunitats. Aquests punts de transició plens de husuns, que és el plural de hins, de castell, eren zones defensives que ajudaven a mantindre una comunicació fluida tant per terra, però també després comunicant-se en la zona litoral, perquè tinguem en compte que hi havia portes cap al Mediterrani. Vaníscula era la principal fortificació, però també ho hem dit, dalt de la Serra d'Irta, en el cas d'Alcossebre, ahí també teníem un punt de vigilància i altres embarcaders que ja connectaven en les terres de l'interior. Per exemple, en el nostre cinturó prelitoral, jo ho dic sempre, Ulldecona, Castelli, en el cas de Vinaròs, i Cervera, eren un entramat que estaven ja donant una entrada a la gent que podia intentar vindre des de dalt de l'Ebre, perquè el riu Ebre era una frontera natural. Era un lloc molt controlat, molt delimitat, i per això mateix aquestes construccions tenien un paper molt important de vigilar el que se podia manejar, de qui entrava i qui sortia. Després, també, com deia abans, molts topònims ens han arribat deformats, però que tenen aquesta importància. Per exemple, Alcalat, val? Significa castell, d'acord? És a dir, Alcalá de Xivert m'ho està dient el nom ja directament de lo que és el castell d'Alcalá de Xivert. I com dic, al llarg d'aquesta zona, tots aquests hins, que són els més importants, els d'Ulldecona, Peníscola, Alcalá de Xivert, Cervera, Coves de Vinromà, Albocàsser, Benassal, Culla, Ares, Morella, Olocau, Benifassà, són al final resquicis d'aixos punts que en època musulmana tenien una importància addicional i que controlaven una sèrie de poblats al seu voltant i que són els que configuren la geografia de l'època musulmana. És a dir, al final te dones compte i arribes a aquesta conclusió de que el poblament cristià que arriba durant la Reconquesta ja veu d'aixos assentaments precedents, que són els que creuen eixa base i que, evidentment, se genera durant l'estança d'aquesta cultura, però que, sobretot des del punt de vista de la fortificació, se consolida entre el segle IX i 11 després de Crist, en aquest cas. Evidentment, en els regnes de Taifes, ahir hi ha un sistema de defensa que és ja el que ens arribarà i que veurem en la majoria de parts.
Bé, i també ha estat un repàs, com tu molt bé has dit, de l'actual toponímia dels nostres municipis, tot bé de l'origen musulmà.
Correcte, sí.
Aquí l'altre dia estava parlant amb els responsables de la recuperació, recreació, com vulgueu dir, de les pintures d'arquitectura fingida, dels esgrafiats de l'exterior de l'arxiprestal a Vinaròs, i em va dir que al carrer Major està la casa de la vila. És curiós, veureu i estudia, diu, perquè allí, diu, les arcalls de pedres són les típiques que feien en musulmans, per un exemple, com si sigués la mezquita de Córdoba, o sigui, pedra blanca i pedra roja, i sí, vam anar a mirar, i tant a un costat com a l'altre d'aquest mini passatge se veu una pedra tipus, podríem dir, que faria el color entre cometes blanc, i l'altra pedra més enrigida, podria ser un vestigi, no?, d'eixa època. És difícil, és difícil.
Bé, jo en això sí que no estic d'acord. Jo crec que ahir n'hi hauria que fer molts de matisos, perquè hi ha influències des del punt de vista artístic que no tenen per què vindre des d'eixa arrel tan antiga. És a dir, per exemple, ne tenim construccions ja posteriors que també tiren d'una decoració molt pareguda. Paral·lelismes, evidentment, pot n'hi haver, però clar, n'hi ha que contextualitzar també la zona en la que estem. Som una àrea ruralitzada des del punt de vista humà, parlem de l'època musulmana, inclús també en segles posteriors, i clar, els elements que ens influeixen a nivell artístic també se tenen que buscar en llocs en els quals estem connectats, d'acord? Tinguem en compte que el Vinaròs d'època musulmana és una alqueria d'autosubsistència, és a dir, on la gent està sobrevivint com pot, en un baix índex demogràfic que únicament està representat de manera, anem a dir, amb certa importància en el Hins de Vaníscula, però on, evidentment, malgrat que estiguem en la zona de costa, les influències i les interactuacions que poden tindre aquestes cultures molt, molt ruralitzades estan limitades en certes qüestions. És a dir, en època musulmana no tenim que imaginar, per exemple, una xarxa de contactes o un element social com el que tindríem al segle XVIII o XIX, quan Vinaròs té una burgesia que eclosiona i que obri en la producció del vi. És a dir, n'hi ha sempre que contextualitzar aquests fets, perquè evidentment poden vindre per altres raons, inclús molt més simples, a lo millor.
Interessant reflexió. Parlarem. Doncs el temps ens ha tirat de món una altra vegada. Ja parlem, pues, a veure si la setmana que ve, el dia del sorteig de la grossa de Nadal, tenim programa. Sí. Si no, ja pràcticament serà per a després de Nadal. Però segur que estàs preparat algo relacionat amb el tema. Molt bon dia.
Gràcies, Juanjo.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.